1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good.
Meow.
Hola a totes, sóc Líria García.
I jo, Alejandro Capapé.
Esmoleu ben bé les urpes perquè això és...
Renegats.
Us saludem des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats, una visió que engloba no només la rutina diària i la vida del refugi, sinó també qüestions més transversals, des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme.
En aquest segon episodi, i mai més ben dit, anirem per feina. Us parlarem del que suposa col·laborar en un refugi com La Caseta dels Gats. Com arriba un gat a la caseta? Com viuen els gats que l'habiten? Què necessiten? Quines necessitats tenen? A quines problemàtiques ens enfrontem les voluntàries?
Tot i més en aquest programa. Gràcies per escoltar-nos i comencem.
La Caseta dels Gats és un refugi destinat als gats del carrer. I això implica moltes coses. La primera de totes és que són gats que han viscut en condicions generalment bastant precàries. És a dir, mala alimentació, exposició als elements, poca salubritat i un munt de riscos de salut.
Posem, per exemple, un cas paradigmàtic de la caseta. Imaginem-nos a un gat acostumat a les atencions de la llar, a un sorral net, l'aigua fresca, lloc a recer del fred i la pluja, absència de paràsits. I ara imaginem, i malauradament no és tan difícil de fer, que aquest gat és abandonat per les raons que siguin. N'hem escoltat de tots colors. De sobte, el gat es trobarà al carrer, un lloc extremadament dur per a un ésser que només ha conegut la seguretat d'una llar, i les seqüeles del carrer són devastadores.
Per sort, el cas d'aquest gat ha estat posat en coneixement de les voluntàries de La Caseta dels Gats. En general, aquests casos ens arriben a través de les xarxes, també a través de WhatsApp, milions de grups, o d'Instagram, principalment, i després rebem trucades directes de persones properes a la caseta i que s'han assabentat de la situació, que també a vegades passa això. És llavors quan s'engeguen els protocols de difusió i d'entrada.
I així el cas arriba a les companyes que gestionen les entrades del refugi. Són elles les que discuteixen com encarar el cas. El primer i el més important és saber el risc al que està exposat el gat. Si, per exemple, és massa confiat per estar al carrer, potser parlar genèricament del perill que suposa per la seva integritat, i si no té accés a menjar i aigua, si mostra signes de malaltia, i tots aquests factors els hem de tenir sempre en compte, especialment si tenim diversos casos a gestionar. Heu de pensar que els recursos del refugi també són limitats i que hem d'assegurar que tenim un número adient de gats com per poder assegurar una convivència segura per a tots ells.
Un cop s'ha donat llum verda a l'entrada del gat, s'inicia la difusió urgent del cas. Moltes vegades, abans que arribi a entrar al refugi, intentem que pugui trobar una llar directament o que se'l pugui acollir, encara que sigui durant uns dies, si és que no tenim prou espai. I és que el que és segur és que un gat del carrer sempre ha de passar el que es diu un període de quarantena. I per què una quarantena, us preguntareu? Molts cops és que el gat no arriba sol, arriba amb paràsits, amb virus que poden ser latents o expressar-se ja directament, amb absència total de vacunes o qualsevol tractament veterinari, etc. És per això que els especialistes recomanen un parell de setmanes, 14 dies, d'aïllament per al nouvingut, per tal de monitoritzar-lo degudament i per tal de que no pugui contagiar ni tampoc ser contagiat pels altres membres del refugi. Està clar que si aquest període el podem fer fora de la caseta, doncs minimitzem un munt de riscos, perquè a la caseta viuen bastants gats. I és aquí on les acollides temporals són fonamentals. Com sempre diem a les persones que ens contacten, uns dies, encara que sigui unes hores de temps, ens permeten salvar solucions aparentment insalvables.
I bé, posem que el gat ja ha passat la quarantena al nostre refugi, segurament serà allotjat en una gàbia o en un espai molt petit, i tot i la manca d'espai, és una forma molt simple i directa que tenim de comprovar el caràcter del gat. Molts cops, tot i tenir l'espai just per fer quatre passes, dormir i fer servir el sorral, els nouvinguts es relaxen immediatament i podem saber Bueno, i saben que per fi pues, han deixat el perill de l'exterior i que rebran totes les atencions. És un d'aquells moments màgics, el poder veure com una víctima de l'abandonament recupera, encara que sigui una mica, la seva seguretat de saber-se cuidat i estimat.
La quarantena, ja dic, passa bastant ràpid, o sigui, no ens donem compte, ja han passat els 14 dies i un cop fetes també les proves veterinàries necessàries, arriba el moment crític i és posar-lo amb els seus nous companys de refugi. I bàsicament el símil que se'ns acudeix és que es tracta d'una mena de Tetris felí. I és que la caseta està disposada en diversos espais que separem físicament, o bé per parets, portes o també xarxes que hem instal·lat entre habitacions. Però només podem tenir un nombre limitat de grups separats. I us assegurem que molts cops en què aconseguir un equilibri entre habitacions és realment tot un repte. I què vol dir exactament? Que igual que les persones, els gats també es troben millor amb uns individus que amb uns altres. Això pot ser degut a molts factors, pot ser l'edat, pot ser el caràcter, un munt de factors. En el pitjor dels casos, ens costa uns quants intents trobar el grup adequat per a cada gat. I alguns fins i tot acaben quedant-se sols perquè no són sociables amb d'altres gats.
I bé, després de tota aquesta odissea, arriba el moment en què el gat s'adapti al seu nou entorn. I serà llavors quan esdevé un membre de ple dret del refugi, fins que arribi aquest moment en el qual... fins que arribi el moment en què rebi la visita del seu futur adoptant.
I bé, fins ara hem parlat del principi i el final de l'estada d'un gat a la caseta, però ens deixem la part més important. Què passa durant els dies, setmanes i mesos que poden arribar de residència al refugi? Com passen el temps els gats? I el més important, qui en té cura?
Doncs per respondre a aquestes preguntes i més... Tenim el plaer de donar la benvinguda a la nostra primera convidada, l'Iris Mayo. Hola, Iris.
Hola.
L'Iris és voluntària de la caseta dels gats. Gràcies per ser amb nosaltres i més gràcies encara per atrevir-te a ser la primera entrevistada de Renegats.
Gràcies.
Bé, primer, la primera pregunta és senzilla. Què tal, com estàs?
Nerviosa, sincerament.
Doncs bé, anem
tranquil·la, no t'esgarraré.
I anem directament a les preguntes, que t'asseguro que ho saps millor que ningú, això. Comencem pel principi. Abans de ser voluntària, quina era la teva relació amb el món dels gats?
Sincerament, era zero. No tenia cap relació amb els gats. Com a molt, veia un gat quan anava a casa d'alguna amiga. Però...
O sigui, que no havies tingut mai gats a casa, ni... però t'agradaven els gats o...
Com sí, és, però m'agradaven com qualsevol altre animal, la veritat. Mm-hmm. Però és això, quan us vaig conèixer, vaig dir, pues igual sí que els gats poden arribar a agradar-me més, i sí.
Resulta que sí, no?
Sí.
Així, perdona, refresques la memòria, des de quan fa que ets voluntària, més o menys?
Des del meu cumple del 2022, o sigui, al febrer. O sigui, que... ja un any i quasi dos.
Podem comptar-nos com un regal.
Sí.
Molt bé, i com vas conèixer el projecte?
Doncs a les parades de Nadal de la Rambla. Mm-hmm. Vaig veure el vostre stand. Mm-hmm. I, claro, crec que us vaig preguntar on és el refugi. M'ho va dir Tarragona ciutat. Llavors vaig pensar... És interessant perquè, per exemple, a mi també m'interessa ser voluntària de la protectora, però no hi puc arribar perquè està al polígon, no tinc cotxe. Però, clar, quan me vau dir que estava a Tarragona ciutat, vaig dir, igual puc anar caminant. I llavors vaig dir, bueno, ho provo.
Una mica veure. Més assequible,
sí,
no?
Sí, clar, era més assequible. Uh-huh. I sí que no eren gossos, però vaig pensar, els gats també m'agraden, a veure què passa.
Molt bé, doncs.
Doncs bé, ara anem ja a la part pràctica, i per la qual t'hem portat aquí, i és que ens digues una miqueta com és un torn de la caseta dels gats i quines coses cal tenir en compte quan es fa el torn.
Doncs normalment jo els torns els faig sola, però estaria millor que es fessin en grup, però o es reparteixen una mica o es fan a la vegada, i bàsicament és anar habitació per habitació, normalment hi ha un ordre establert, o no, però sobretot els que estan en quarantena, com he explicat abans, els últims, i bàsicament és arribes a la primera habitació que vols fer, neteges els sorrals, escombres una mica, si veus, tens temps, pots fregar també, però bueno, jo això la veritat és que no ho faig tant. I després posar-les menjar, canviar qualsevol cosa que estigui bruta, un llit, una tovallola, qualsevol cosa. I també, bàsicament, estar amb ells. Veure si estan bé, si no estan bé, si un gat normalment miola molt i aquell dia no miola res. És parar alguna cosa, estar malalt, li fa mal alguna cosa, mirar-los una mica, sobretot si tenen ferides, qualsevol cosa.
No, sí, sobretot estar alerta de si veus algun canvi de comportament, per exemple, i bàsicament estar amb ells.
Sí, és bàsicament netejar. Netejar l'espai, que estiguin bé, que estiguin còmodes i veure que tot el que tenen està bé. Que està algo trencat, ho treus. És com t'agradaria que tu estigui, que l'habitació sigues per tu, com t'agradaria que estigués? Doncs així la deixes, bàsicament.
Perfecte. I més enllà del que és el torn de neteja, tu fas alguna tasca més després a fora de... O sigui, no estrictament al refugi, per exemple, o...
Bueno, ara sóc membre de gestió, és una mica nou, però bàsicament ara no tinc massa obligacions. De moment només fa la compra i tal. I bueno, està bé, però també és una responsabilitat. Però bueno, de moment bé.
Estem molt contents amb la teva tasca, tranquil·la.
Aquí t'ho feia la pilota una mica.
Clar que sí.
Anem així a... Clar, és un prop de 2 anys que portes fent de voluntària. Tens alguna experiència, pot ser positiva, pot ser negativa, que t'hagi marcat des de que vas entrar a formar part de l'equip de la caseta?
Sí, la veritat és que sí. Uns quants casos té uns quants gats. Sobretot un gat que va arribar una mica abans que jo arribés al Helsinki, que els primers torns que els feia amb l'Iria vèiem que no baixava d'un armari, no deixava que el toquéssim. I, clar, era el primer gat que jo veia que tenia tant de por en tot el refugi. Els altres estaven més tranquils. I, clar, era dur veure'l allí tan espantat i que a vegades s'amagava més. I un dia, al cap d'uns mesos, va baixar. Va baixar i me va olorar la mà i jo quasi me poso a plorar. No sé si estava l'Iria o estava sola, però, ostres, me va marcar molt. Crec que no ho oblidaré mai. No sabia que podia sentir tant per un gat, saps?
Jo crec que aquests primers casos sempre et marquen una mica, sobretot quan hi ha un que és una mica més difícil i comença a millorar amb el temps, oi que sí?
Sí, és que, claro, pensava en la seva situació i, bueno, no sé si podem explicar d'on venien, però...
Bueno, podem fer una petita introducció. Només dir-vos que... En parlarem més del Helsinki i de la seva companya Nairobi, o sigui que aquí us ho deixem.
Però, bueno, eren condicions pèssimes i no sé, jo el veia tan espantat que dic que aquest gat podia haver mort perfectament i...
I només per tranquil·litzar-vos una mica, direm que el Helsinki a dia d'avui és molt feliç, està habitat.
Sí, està molt bé. Sí, però sí, jo m'ha marcat molt aquí el Helsinki, la veritat.
D'acord, i normalment la gent que no està involucrada en aquest tipus d'associacions no acaba d'entendre per què dediquem el nostre temps lliure a netejar caca de gat. Doncs què ens podries dir? Per què ets voluntària del refugi? Què és el que et fa que encara estiguis aquí? O què diries a la gent que s'està plantejant de fer-ho però no està segura?
Doncs jo entenc que una persona pugui pensar que pues, amb el meu temps lliure faig el que vull i no vull estar cuidant d'animals. Però, a veure, jo parlaré de mi mateixa, però jo us vaig contactar quan no estava fent res, no estaven estudiant ni treballant res, llavors tenia molt temps lliure. Però també he estat a la caseta mentre he estat treballant. Llavors, crec que treballis o no, si ho proves i t'agrada, pots treure-li temps d'on sigui. Però, bàsicament, si algú està pensant si sí o si no, si la raó no té a veure amb els gats, o sigui, que no t'agradin, fes-ho, perquè segurament t'agradaran.
O sigui, podríem dir que si És més enllà de que t'agradin els gats, no?
Sí, va. Jo crec que sí. Però comences en què t'agraden i acabes en què penses tot el dia estarà bé aquest gat, haurà menjat al final, que l'altre dia no va menjar, saps? Però bé, bé, natural. O sigui, una persona no entra ja pensant... Bueno, digo...
Estimant-se ja tots els gats
sí,
de refugi, exacte, no?
Sí, exacte, exacte.
Mm-hmm. Sí. Doncs res, Iris, moltíssimes, moltíssimes gràcies per les teves respostes i ens hem encantat d'haver-te tingut amb nosaltres. No sé si tens alguna cosa més rellevant a comentar, alguna cosa que no hem pogut cobrir amb totes les puntes que t'hem fet i, òbviament, pots dir-ho, si no, si t'has sentit ja que has pogut expressar tot el que suposa ser voluntària.
Crec que sí. No tinc res més a dir. És bàsicament que si algú que ens està escoltant es fa voluntari, crec que es portarà més coses bones que dolentes. La veritat, t'emportes l'amor dels gats. Que t'avegin i que te diguin coses, bueno, que te diguin coses, que s'apropin, que t'amagui, que te... Ja
en saps. Sabem el que vols dir, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies de nou, Iris. I bé, escolta, i per cert, no sé si t'agraden els fanzines
sí.
I segurament també t'agrada la història felina des d'una òptica una mica punky. Doncs no t'aixequis de la cadira, que tot just ara arriba Rebel Girl. Hola, Femina Verbi Potens, benvinguda de nou a Renegats. I digues, què tens preparat avui?
Moltes gràcies, Jandro, Iria. Avui voldria reprendre una mica el fil del que vaig parlar-vos a l'episodi anterior. Les teories de la pesta i els gats, etc., perquè els gats s'associen a la bruixa. I us vull parlar d'una dona concreta. Ella és Agnes Waterhouse. I, com no podia ser d'una altra manera, Agnes Waterhouse i el seu gat. Com sabeu, a partir del segle XVI, la cacera de bruixes es converteix en una persecució sistemàtica, organitzada i perpetrada contra les dones lliures que podien suposar una amenaça per l'estatus quo en aquell moment representat per l'estat modern, patriarcal i imperialista. Doncs bé, Agnes Waterhouse va ser la primera dona cremada per bruixa a Anglaterra. L'any 1566 va ser acusada de bruixeria juntament amb la seva germana, Elizabeth Francis, i la seva pròpia filla, Joan Waterhouse. Se les acusava d'haver provocat la malaltia d'un veí i a l'Agnès se l'acusava concretament d'haver mort el seu marit. A més, segons el judici, que està transcrit i publicat, es pot consultar, fins i tot podeu anar a la Wikipedia, el gat de l'Agnès era originàriament el gat de la seva àvia i en morir aquesta, el gat va anar a viure amb l'Elisabet, la germana també acusada, i després amb l'Agnès, la nostra protagonista. Doncs bé, aquest gat hauria ensenyat les arts de la bruixeria a les tres generacions de dones, l'àvia, les dues filles i la neta. L'Agnès, després de ser torturada, va confessar, efectivament, ser una bruixa i que aquest gat es deia Satanàs i que, a més, en realitat, era el seu esperit familiar. Ja sabeu, aquests animals que acompanyen i guien les bruixes en el seu camí i el seu, diguem-ne, trajecte de bruixa. Tot i que la filla, la Joan Waterhouse, va ser absolta, l'Elizabeth Francis va ser condemnada a presó. Qui va endur-se la pitjor part va ser l'Agnès Waterhouse, que va ser condemnada a la foguera juntament amb el seu gat. I no ens ha de semblar tampoc una bogeria, ja que els judicis contra els animals eren molt i molt comuns a l'època medieval i en tenim constància especialment a Suïssa i a França. De fet, és un fenomen que s'esté fins a l'edat moderna. Alguns judicis eren contra un animal en concret per haver ferit a un humà i d'altres eren judicis eclesiàstics, és a dir, representats per bisbes, contra grups d'animals per haver fet malbé els béns o les propietats dels humans. Així que això és el que jo us porto avui, els judicis contra els animals i sobretot contra el gat i la pobra Agnès cremada a la foguera.
Vaja, però per sort nosaltres no hem acabat cremats d'aquest programa.
Però tot pot ser, no?
Sí, sí, sí.
Ja veurem com va.
Ja veurem com va. Doncs bé, avui ja estem un altre cop a punt d'acabar i us recordem que aquests últims minuts serien per vosaltres, renegades i renegats. Així que, què us ha semblat això del voluntariat? Teniu alguna història al respecte? Teniu alguna pregunta, comentari, crítica sobre les temàtiques que hem tractat i que tractarem? Doncs podeu escriure-nos a lacasetadelsgats@gmail.com. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, @lacasetadelsgats, a Instagram o a Facebook.
Doncs fins a la propera, renegats i renegades. Ens veiem d'aquí dues setmanes. Adeu.
Adeu. Adeu.